és que aquest sistema permet la interactivitat. I la interactivitat pot ser no només que tu demanis, no només que diguis sí, no, ok, compro o no compro un partit de futbol, el que sigui, sinó que puguis escriure, amb el teu teclat puguis preguntar a l'altre costat i et contesti, diguem-ne, al professor, si estem parlant d'una escola, o que sigui. Aleshores, això no t'ho permet el sistema aquest, la televisió, que tu ets un espectador passiu, tu només reps. Això, en principi, relativament, no t'ho permet el satèl·lit. És veritat que d'alguna manera, contestes a través de la xarxa telefònica. No? Quan jo estic comprant el partit del Barça i el Mallorca, del Sant Tocat, a través de canal satèl·lit digital, a la meva tele de Madrid, que és digital, perquè no és el partit, però el que sigui, a través del satèl·lit, tu tens una televisió connectada, igual que aquesta, a la xarxa elèctrica. És una connexió perfecta. Connectada a l'antena, no només a l'antena de dalt, per la TV1, antena 3, etc., sinó que la tens connectada amb una que va al satèl·lit, en aquest cas Astra. Tens aquestes dues connexions. Però tens una tercera a través del telèfon. Normal, el telèfon i com que sigui. I tu quan t'interessa que sigui, doncs ok. I quan dius ok, sents el telèfon que marca. Està marcant, o sigui que tu d'alguna manera sí contestes. Has contestat per aquí que dius vull el partit. I el teu decodificador que tens involucrat és el que fa aquesta funció intel·ligent de demanar-te que compris i li diuen allà acepta que se'l carregui en su cuenta corriente. Sí, sí, però es queda marcat. I ja tens aquestes tres i les connexions. Vull dir, algun tipus d'interactivitat ja tenim a través del satèl·lit. Ja tenim. Que és el telèfon. Però clar, el cable ens permet emetre amb la mateixa qualitat que rebem a nivell. Amb el qual, en lloc de dir una senyal sí o no, 0-1, ok o no ok, o anul·lar funció o el que sigui, pots dir moltes més coses. Pots dir, escolti, què em diu vostè d'aquesta cosa de filosofia? Ningú pot tornar a explicar coses al missatge, sinó que és molt difícil. Per aquí no és possible, a través de les satèl·lits. Per aquí sí és possible, a través del cap. Quin és el problema, diguem-ne, de la qüestió? Home, que això que els he explicat als Estats Units, d'aquesta mare i tal, això probablement fa 50 anys. El problema que nosaltres tenim és que això a Espanya encara no està introduït. I anem a 50 anys. És veritat que aquest cable és un cable només de ràdio televisió, és un cable que permetia aquestes funcions, i ara estem en el cable tema ja de la nova generació que permet tot això, però en tot cas anem amb un enredament molt important sobre el principal sistema. Jo us diria que aquest país nostre, que tradicionalment ha arribat tard a totes les televisions, a totes les revolucions que s'han plantejat al llarg de la història, i els especialistes ho saben millor que jo, nosaltres sempre hem arribat a la revolució. Clar que sí, sempre arribat a això que dèiem del senyor Nadal, o de la industrialització d'Espanya, d'aquests llibres tan interessants, sempre hem arribat a la revolució, a tot el que se'ns hagi plantejat. Això dramàticament és així. I al segle XIX, quan França i Alemanya i Anglaterra estan consolidant les seves revolucions industrials, nosaltres fabricàvem constitucions. Senyor Alemany, la fàbrica de constitucions era l'única cosa d'un enemic que estava fabricant com a pròpia. Per cert, la paraula va llegir, suposo que és correcta, la paraula pronunciamiento, això és una de les poques aportacions tecnològiques d'Espanya en el segle XIX, és una cosa pròpia de fabricació. Però què passa? Que aquesta satèl·lit és la primera revolució, diguem-ho així, que arribem a temps. Aquesta arribem a temps. Perquè a Espanya hi ha dues plataformes digitals i plataformes satelitals, amb el temps hi haurà una, suposo, per qüestions econòmiques, perquè no hi ha mercat, diguem-ne per dos, però al mateix temps s'estan trencant el satèl·lit digital i el digital a Espanya, els Estats Units, DirecTV, Sky, i això està. I que en el mateix moment que la societat americana està entrant la televisió que ja s'ha tret, que està entrant a Espanya, per tant, en aquesta arribem tard, en aquesta arribem igual. I ara aquí hi ha una altra, la de la televisió digital terminal, la clàssica de les ondes hercianes. Jo he fet una passada potser una mica ràpida i que voldria, diguem-ne, introduir un moment, si m'ho permeten. Una qüestió que no voldria jo exagerar de qüestions tècniques, però perquè comprengui una mica quin és el sistema. Si algú sap millor que jo, molt de gust, que m'ho aclaré, jo crec que m'ho afegeixi i ho critiqui. Això, cada senyal de televisió, cada imatge, es composa el que nosaltres en televisió diem un frame, és diguem-ne un quadre i un altre quadre i un altre quadre que circulen a gran velocitat i et dona la sensació que hi ha un moviment. Aleshores tu tens aquí, això que posava un exemple aquest matí, d'una fotonovel·la o el que sigui, una telenovel·la o el que sigui, tens aquí una parella de mirada i aquí estan separats. I el següent quadre, el segon frame, doncs només es veu amb un, perquè és un primer pla o el que sigui. I el segon, els dos s'acosten i s'abracen. I el tercer es barallen i un se'n va per aquí, l'altre per aquí, i l'altre canvia el quadre. Això és una seqüència, diguem-ne, frame a frame del que seria. El sistema de la compressió digital que hem dit aquest matí permet guardar la informació que hi ha en aquest quadre i la que li serveix per aquest quadre que ve a continuació ja no la té que reproduir. Ja la coneixem. L'amplia, la treu, li treu mica. Per tant, el salt, si tens un sistema que permet anar guardant la informació de frame a frame, tu al final, per donar tota aquesta informació, tota aquesta seqüència, has utilitzat, posem per cas, una quarta part de la que necessitaries si cada vegada amb un sistema analògic anessis creant la imatge. Dèiem aquest matí, si és futbol, el tema és més complicat, perquè aquest quadre probablement no té res a veure amb aquest quadre. Aquí no hi ha tres sectors, hi ha un buit, hi ha un que després tornen a ser i després s'enfoquen cap a l'altre costat, etc. Per tant, el poder de multiplicació no és més baix, és 1,2, o un partit per 8, un partit per 5, en fi, aquest és el sistema de compressió. Què és el que ara es vol fer amb aquest nou sistema que veuen vostès al diari? Espero el dia 30 d'aquest mes. El dia 30 d'aquest mes falten 8 dies. Una vegada se cierra el plazo pel concurs de la nova televisió digital terrenal. Què vol dir això? Vol dir que a part del tema del cable, ja l'hem comentat, a part del tema del satèl·lit, que ja l'hem comentat, ara, aquest frenesí legislatiu del govern, perquè vol administrar ràpidament el que és tot l'aspecte radioelèctric, probablement perquè un altre govern després no tingui possibilitats d'adjudicar, diguem-ne, doncs, donar les concessions a aquest o donar les concessions a l'altre, el que fa és que diu, aquesta televisió normal que vostès rebien, que tots rebem a casa nostra, de TV3 o de Cinc aquí, o de Telemadrid, que rebeu més la 1 o la 2, que no sé què, la 5, normal aquí, si som capaços d'aplicar aquesta tecnologia de compressió amb aquesta d'aquí, aquí, on teníem 5, 6, el que rebem més les locals, 7 o 8, nosaltres tenim ara la possibilitat de donar 30 canals. I aquests 30 canals com s'administren? És un poder polític molt important, donar aquests 30 canals. Llavors agafen el senyor Alejandro Echevarría, president de Telecinco, i li diuen, escolta, vostè que té un canal, li donen 10 anys perquè passi a ser digital. I a part d'això, vostè, a partir d'ara, que Telecinco té un, doncs mira, li donem un i un mes per Telecinco. I Antena 3, un i un mes. Televisió Espanyola, dos, el normal i un altre, TV2, tal, l'autonòmica corresponent, tal, etc. Sumi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, per 2, 12. Si tenim la possibilitat de tenir 30, ells poden adjudicar 18 canals de televisió. I amb aquests 18 canals de televisió, ens separen 2 més per fer-ne una nova televisió oberta, en aquest moment, 2 o 4, és un múltiple que se'n diu, i la resta creen un nou operador de televisió de pagament. És a dir, tot això que estem veient, aquest concurs, aprofitant aquesta nova tecnologia d'aquí, estan creant un nou operador de televisió de pagament i un nou operador de televisió oberta, amb el qual acaben anant una mica de saturar l'aspecte, perquè és a veure qui anirà a controlar un i qui anirà a controlar l'altre. Televisió Espanyola, Televisió de Televisió Espanyola, o aquests dos, controla directament el govern que hi hagi, aquest, i el d'abans i el que vingui. L'autonòmica, normalment depèn del Parlament, però per ser pràctics, cicles, un control del govern de la comunitat autònoma que correspongui. Aquest, el tema 3, és un tema a través de la telefònica. La Telecinco era aquí una mica a l'aire i amb les seves coses. I l'empresa de Canal Plus, que també venen unes coses, i el nou que es creï, doncs, segurament és controlat a través d'una societat a la que Repetició o Endesa tindrà, diguem-ne, el control, diguem-ne, per acció anarial i directe. Aquesta és l'operació a la que estem fent. Aleshores, agafem el mercat d'aquest país de la televisió i diem, aquí arribem tard. Aquí arribem al moment. I aquí arribem probablement avançats. Això és el que diuen de Sertiana, seguirà sent un de Sertiana, però volen aparèixer aquest nom, que és digital terrenal, de televisió digital terrenal. Si va més o menys així, o TDT, televisió traduït TDT. Això és el nou diena que apareixerà i que permetrà aquesta pista. Aleshores, que jo deia que això arriba tard, això arriba igual, això arriba més aviat del compte. Per què dic més aviat del compte? Home, senzillament perquè encara no s'ha popularitzat aquest sistema i ja s'està introduint un altre sistema. I sobretot, amb el retras que portem al nostre país, encara no s'ha popularitzat aquest sistema. Jo no sé tingui cap afició especial amb aquest sistema. Senzillament crec que per les possibilitats d'intervenció, d'interactivitat, per les possibilitats d'un nostre, diguem-ne, del ciutadà, per les aplicacions educatives, per les aplicacions en general que et dona la possibilitat interactiva, aquest sistema et permet moltes més possibilitats d'una casada. Molt bé, això, aquest sistema, sobretot, el sistema, és el que et permeten que aquesta televisió, fins ara només receptora, pugui tenir totes aquelles funcions que hi havia. I només perquè es faci una idea de la dimensió del fenomen, perquè vegin on estem, jo crec que estem molt avançats. Hi ha una característica principal que he citat aquest matí, que estava el professor Manuel Castells, que tots aquests processos es donen molt ràpidament. Tan ràpidament que a vegades és difícil controlar-los. Doncs perquè es facin una idea, aquest tipus de televisió que sembla que vindrà dintre de molts anys, ens diu això, que potser no vegi bé, aquí diu Canal Plus, aquí diu Canal Satèl·lit Digital, via digital, cable en Espanya i cable en Portugal. Canal Plus no és un sistema de distribució, és un canal. És un canal que anant aquí, en aquest moment, el podem veure a través d'aquest sistema, encara no televisió de llibre terrena, el que tenim a casa nostra, si tens el decodificador oportú aquí sobre, però arriba per aquesta antena, o bé arriba a través del satèl·lit, a través de Canal Satèl·lit Digital. Per tant, això són sistemes de distribució i això no és un canal, però fixi's. Estem amb 1.600.000 abonats que ho reben uns per l'antena aquesta d'aquí, la primera, la clàssica, la sempre, que és com ho rebien, però els que entren a Canal Satèl·lit Digital ja ho reben a través d'aquest nou sistema. Això és via digital, aproximadament 300.000 abonats. Així. Això és el cable d'Espanya. El cable comença tard, però sobretot a Andalusia, a Múrcia, a la zona d'Espanya, hi ha aquests vídeos comunitaris que és una realitat molt important, a través d'un poble com a Ecija, i trobarem 2.000 o 3.000 o 5.000 abonats, o 15.000 a Mala, o que saber quants hi ha, aproximadament 250.000. I això és Portugal, perquè algú ha citat Portugal aquest matí, molt encert, va començar abans el cable perquè la llei es va utilitzar abans i perquè hi havia una idea, perquè va ser la telefònica portuguesa, bàsicament la Telecom Portugal la que va desenvolupar això ràpid. Si en aquest moment veiem que aquí tenim 1.600.000 abonats de Canal Plus, aleshores ja no conso aquests perquè si no estaríem fent una suma doble, no? 1.600.000, més 300.000 i més 250.000, podem dir que en aquest país més de 2 milions de llars sobre 12 que tenen televisió, més de 2 milions tenen un sistema de televisió de pagament. I això és molt important. És veritat que això no és un canal, encara que això sigui incent, però l'element determinant per veure que entrem al nou tipus de societat des del punt de vista del consum de televisió no és si és un canal o un cent, és si hi ha cultura de televisió de pagament, si estaban 3.000 pesetas aproximadamente a cada familia, a cada hogar, per tenir algun sistema. Aquest és un pacte, per tant, aquest sistema hi són. Per tant, quan aquest matí estàvem plantejant que anirem ràpidament a 4 milions de persones, 4 milions de llars, 4 milions de llars en el nostre país, amb televisió de pagament, no estàvem dient que això passaria a l'any 2020, estem dient que aquest salt, només amb el creixement, això és un 650, perquè no ho veiem el desembre, són 650 que s'entenien per l'estil, aquest va creixent, en molt poc temps ens podem trobar en una situació. I per acabar aquesta part, i entrant en el tema més ràpidament de les possibilitats educatives, jo els podria dir que crec molt que s'estudiarà un repartiment important. Un repartiment important. La pregunta que ens fa, i del cable, i de no sé què, i de la DTP, aquesta, i del satèl·lit, qui creu que guanyarà? Home, jo no sé qui serà. El que sí que crec, i estic convençut, el resultat serà un mosaic. El resultat serà un mosaic. Aleshores tenim, jo no sé si seran 33% o 40% i 25%, no sé exactament perquè és molt difícil, i més tampoc podem jugar aquí a fer aquest tipus de prediccions. Però sí que crec que des del punt de vista sociològic i socioeconòmic, hi ha uns nivells que ens determinarà el preu, que són els que li donen viabilitat als tres sistemes. Per què el satèl·lit? Home, el satèl·lit té un sistema, un preu relativament alt. La mitja de canal satèl·lit digital cada família connectada gasta unes 7.000 pessetes mensuals. Bueno, això és un 7.000 pessetes, i si compres molts partits de futbol o compres moltes pel·lícules, et passen a 11 o 12, quan no està a l'abast de tothom. Vol dir, el preu determinant anirem als segments alts o mitjans, des del punt de vista del que diem en sociologia comercial, per entendre'ns. No? En el cas de la digital terrenal, aquesta que està per venir, com que en el fons de 30 canals acabarem creant aquests 12 o aquests 14 i tens molt pocs, el preu també pot ser molt baix. Per tant, bàsicament aniran els segments mitjans i baixos de la societat. I el tema del cable és el que, com que té més funcions que hem vist allà, és el que ens permetrà tenir un ventall més obert de tota la societat. Perquè podrà tenir, en el seu dia, tots els mateixos serveis que pugui tenir el satèl·lit, drets de futbol inclosos. Jo vaig estar a la fundació de l'empresa aquesta, de Visual Esport, i vaig ser el primer president d'aquesta unitat, i els dic tranquil·lament que o bé el cable i altres sistemes poden tenir també, es trenca les possibilitats i tothom pot tenir el futbol, o els contractes als clubs de futbol s'hauran de rebaixar, perquè si no, això, la fallida empresarial està absolutament garantida, si no recordo malament, de l'ordre de 36.000, amb els augments 40.000 milions anuals de drets de futbol pagats en els equips. Per tant, o es popularitza això entre ells molt ràpidament la reducció de pagament, o s'hauran de rebaixar els contractes dels equips de futbol. Per tant, si anirà a tenir les mateixes pel·lícules i els mateixos partits de futbol, anirem igual al segment alt, exactament igual que aquests. Probablement anirem a un sector mitjà de professionals, estudiants, d'ensenyants, perquè tenim la possibilitat de l'internet més la telefonia, més la televisió, que és allò que jo els escrivia allà. I a més, amb la possibilitat d'interactivitat. I també anirem a un segment baix, amb el cable, perquè en el fons amb l'oferta combinada d'aquest paquet de telefonia i no sé què, i que passen a comprar una mica de pel·lícules i no sé què tal, doncs per 2.000 podem arribar, també estarà fent la competència en aquest sector. Encara que hi hagi en aquest moment la màxima confusió entre els tres sistemes de difusió, un no arriba encara, i aquest arribarà en breu, perquè el compromís, no sé si coneixes, que el compromís és que abans del Nadal estigui emetent, el Nadal d'aquest any, també és la possibilitat de fer arribar al 50% de la població, segons les bases del concurs. Si l'adjudicatari de retemissió pensin que una emissió d'aquest tipus de televisió des del Tibidabo i una altra des del Pantrendiu a la Sierra de Guadarrama, es diu la Bola del Mundo, pràcticament les dues possibilitats d'agafar el 50% de la població més o menys. I la Mola de Zaragoza, si no l'hem fet, la Mola de Zaragoza, que seria pujada aquella, que hi ha les antenes a dalt. a més 3 punts tens el 50% de la població espanyola o molt a prop allà, perquè se'n tira algú, va per un cantó i va per l'altre. Pràcticament això es pot complir. O sigui, no estem parlant de dintre de 10 anys, estem parlant del Nadal que ve. Se'n retreix una mica dos mesos més, adiós. Aquí ens trobem. Per tant, la distribució de tots aquests 3 sistemes ens permet veure aquest món tan confós, amb aquest món tan complexa de diferents sistemes de distribució de televisió, doncs podem tenir d'una a l'altra. Aquest és el quadre en el que nosaltres ens estem enfrontant. I aquest és el quadre de la realitat del nostre país. Això comporta altre tipus de consideracions, que si algú interessa molt, doncs jo després l'explico, però només per apuntar on podríem anar al veure com serà la televisió de pagament envers la televisió oberta en Espanya, perquè ell, i gràcies a ell, que hi hagi més sistemes de distribució de televisió, no per això estarem obligats a veure més hores de televisió que dir, no? El tema per un càstig diguem-ne massa alt, no? I la proporció és molt alta, per mig 3 hores diàries, a Itàlia 5 hores diàries, als Estats Units 6, la cosa és una mica... Però és evident que si estàs veient un tipus de televisió, no s'ha fet. La televisió de pagament, perdó, la televisió oberta, les clàssiques, la 3, etcètera, que no paguem per veure-la, va retrocedint i anirà retrocedint en els propers anys fins a una situació que en 5 anys, que tampoc és gaire, ens puguem situar aproximadament en una situació 70-30, més o menys. Als Estats Units, després de molts anys, amb una penetració del cable molt alta, etcètera, és 50-50, perquè crec que això arribarem, però en tot cas ja sabem, 70-30, i això significarà repartiment del mercat digital i significarà dir-ne moltes coses. Ara, el nucli central en aquest panorama del que estàvem parlant aquest matí, que m'agradaria continuar en diàleg amb vostès, si és possible, és com amb aquests nous segments que estan entrant i creixent en la proporció que hem vist de la televisió de pagament que ens situa que en els propers anys en aquest país hi ha d'haver com 4 milions de llars connectades, o 5 o 6 a la televisió de pagament, com podem tenir nosaltres la concepció que per l'educació, per les empreses, podem aprofitar una presència aquí i no tenir una concepció estrictament recreativa d'aquesta televisió, que només sigui emissions de televisió per passar el temps, emissions que serveixin per unes altres coses. És aquí on hem dit que hi havia un ventall francament obert de possibilitats sensates, sempre i quan aquests sistemes de televisió nosaltres siguem capaços d'omplir-los de contingut. Perquè tot això que jo estic explicant en definitiva és repartiment de mercats i tot això que estem explicant són sistemes tècnics de distribució que surten al mercat. Ara bé, i això ens porta un panorama completament diferent de la televisió. Aquesta és la situació en què anem. Una diversificació de la televisió, una multiplicitat de canals, abans en teníem 6, ara en podem tenir 150. Perfecte. Però, què posem als 150? I de vegades, com bé tenen a casa meva, a través de canals de digital, els ensenyo la televisió xia, la televisió marroquí, que és una cosa exòtica i molt curiosa de veure 2 minuts. Amb els programes aquells de música, amb les certes analítiques marroquís, amb la foto del Hassan Panjad de Ravera, que presideix tot l'escenari de televisió pel que es veu. El que era molt bé, molt simpàtic, el tipus de mobles, la quantitat de representadores... Està bé, això no m'aporta més que la curiositat. I no crec que algun serà segon a Espanya, perfecte, però m'aporta res més que la curiositat. Senyals en els 70 que s'han apagat i que te les introdueixen pel teu teu. Perfecte, però aquesta multiplicitat de canals, la primera funció que ens porta, la primera conseqüència que ens porta és la fragmentació de les audiències. Lògicament. Aquelles audiències, jo recordo quan presentava els telediaris de televisió espanyol, que tenia 2 canals, abans que apareixés TV3, un telediari tenia 10 milions de persones, al 9 de nit, o 9 milions de persones. Jo, 10 milions de persones, no us vaig tenir fins al debat de Felipe González Renard, perquè era un gran esdeveniment i una vegada. Va fer 2 vegades i van comprendre que no sabien més. Doncs, mai més avís si no és un partit de futbol, un esdeveniment, una circumstància molt excepcional, hi ha 1 milió de persones que hi ha un programa. No, vale, ara un telediari, per donar-nos una idea, té 2 milions, 1 milió i mig, 3 milions, més o menys està així en partit, no? Però hi ha canals d'aquests temàtics que tenen 50.000 llars connectades en un moment determinat. Està basat en una altra cosa, és que la parella de programació, doncs la parella de programació et dona, doncs aquest mateix programa passa com 6 o 8 o 10 vegades, amb la qual has de multiplicar per 10 o 72, que probablement és el que t'interessi. Però, primera conseqüència, fragmentació d'audiències. Molt important. Segona conseqüència, més satisfacció de l'usuari. Allò que li agradi molt, veure programes de moda, el canal que tu faig, que són les passarel·les que van mirant i baixant i desfilant contínuament, a no mas, que per cert veu molt els bacs i els garatges i tot això, raons, però més satisfacció de l'usuari perquè si li agrada això, doncs conec això i s'ha acabat, o un que sigui molt especialista o li agradi molt el futbol, però hi ha un canal que diu Futbol Mundial, que estan fent partits de futbol tot el dia, tota la nit i a les 4 del matí. I llavors l'Holanda Anglaterra de 1956, no sé quan tenen els drets i el reprodueixen. Però el senyor que agrada el futbol són canals religiosos, diguem, no? Són canals de culte. I per tant, està bé, el futbol i això, està bé. I més acceptada. Són canals religiosos, més satisfacció de l'usuari. Lògicament, això comporta una complexitat per a l'inversió publicitària. Avui ser director de màrqueting d'una empresa molt més complicat que fa uns anys. Abans era, jo recordo encara, quan estava a la televisió espanyola, que telefonava a l'Ocosuti. No podria parlar amb el director comercial si vostè puc col·locar aquest anunci, perquè si no hi havia manera, però no em calia. No? Ara la situació és una altra. I el senyor té que combinar privada i pública, té que combinar TV3, que convé molt perquè tal, depèn del mercat aquí, més les temàtiques, és molt més complicat per tant. Però també és veritat que donar moltes més oportunitats per anunciar a l'inversió publicitària. Ara, jo el que voldria dir és que tot això que hem vist, tot això que tenim aquí, ens dona moltes més possibilitats per fer altres coses que no només sigui televisió recreativa i només sigui publicitat i només sigui la satisfacció. Sobretot la televisió de servei, que és la televisió de servei públic en el sentit més ampli que la televisió educativa. Els que no han estat aquest matí, jo us voldria reproduir una diapositiva que us vam fer aquest matí, dient que en aquest país tenim aproximadament 6 milions de persones connectades i que tinguin algun tipus de relació amb l'ensenyament, no? Perquè hi ha 4 milions d'estudiants de primària, gairebé 2 milions de persones i per tant aquests necessiten, sobretot tenen una feina, però probablement necessiten estudiar o necessiten evolucionar, necessiten moure's una mica de professió, perquè hi ha gent que queden molt col·lapsades o que estan perfectes, o que estan totalment saturades i no poden sortir d'aquí, per tant aquí hi ha una possibilitat de televisió educativa molt alta. Això ens va gairebé 782 mil estudiants d'FP, això és una miqueta més llic, jo crec que sí, no? 1 milió d'universitats i potser els ha sortit 500 mil professors. Tant tot, els universitaris, centres primaris, secundaris i probablement de tant de germans. Això que ens diu, no? Això ho diu. Nosaltres tenim necessitat d'adaptar tots aquests temes de distribució de televisió. No! Instituir això. Aquesta escola. Aquest era un curs. No tenim res a dir. Si no, senzillament, o per complementar aquest senyor, o per anar a aquell altre tipus d'estudis. Aquí parlàvem dels màsters i tot aquest cos. I era un curs de la mundial. Nosaltres veiem 3 o 4 anys següents. Que podríem dir de televisió primària. No té cap sentit en aquest país. Res a dir. El país perquè realment tenim el que fa tothom. Algunes petites que no. Pràcticament. És el sistema que deia. Sistema que deia. Per televisió es fa Sí. Que ha fet una cosa interessant. Però totes que tenen l'accés a 25 anys, a la universitat a persones de 30 anys, aquí hi ha un món molt important. Hi ha moltes persones jubilades, però és una activitat important, hi ha gent que han de ser anar a les facultats i que diuen que tenen 25 anys, però jo no moria sense tenir la llicenciatura en temps. Ha fet molt bé. Aquí, i a més segueix que no puc anar a la universitat perquè en el seu dia no tenia el cou ni abans el preu. Bueno, molt bé, doncs pues ara vaig a l'examen. Això dona un món, diguem-ne, de saber interessant. Però sobretot, els deia, un dels negocis, diguem-ne, des del punt de vista educatiu, l'educatiu més important és la quantitat de cursos, de seminaris, de màsters, etc., que estan muntats en aquest moment. I aquí, jo crec que de tota aquesta multiplicitat de canals, és on tenim una possibilitat d'introduir-los i els estava tractant, diguem-ne, de motivar perquè es creïn aquests continguts. Perquè aquí el gran problema que tenim és la indústria dels continguts. En el món audiovisual estem tots depenent dels productes que ens venen de l'estranger i que pràcticament traduïm. Aquest és el drama. Nosaltres, aquí, amb les universitats, els professors i els estudiants que tenim, amb l'experiència pedagògica que tenim, amb una indústria audiovisual suficientment assentada i amb recursos, no hi ha cap raó perquè els màsters en informàtica, o per exemple, és un curs de robot o del sistema que, del que creen convenirà, és el que agafin el que vulguin. O qualsevol altre tipus de cosa, no tinguem que traduir directament a l'anglès, perquè no té cap sentit, aleshores estem fent, no exercim la funció, ni aprofitant les possibilitats intel·lectuals i les possibilitats empresarials. Aquí és on jo crec que hi ha un problema molt gran, perquè si no, on després depèn de moltes altres coses, no? I han sortit, tracto de resumir el que es deia aquest matí, la necessitat d'establir aliances. Jo soc fermament partidari d'establir aliances entre les universitats, entre les institucions audiovisuals, entre els sistemes de distribució i entre les editorials que hauran de complementar tot això, perquè és evident que un sol suport no val. Un no crec que segui davant d'una televisió i pugui sortir llicenciat en qualsevol cosa. Necessitarà un complement de paper, necessitarà un complement probablement d'altres sistemes tipus CD-ROM o els que creguin convenient. Per totes aquestes raons, jo crec que una de les funcions que aquest país pot fer i no fa, tampoc, és treballar la indústria de continguts. Es fa d'una manera molt tímida. Un nom en l'article, moltes raons, és a dir, la televisió privada, sobretot, i la pública ha fet altres coses, la televisió privada en el nostre país, no només en Espanya, també a Europa, és una televisió molt jove. Vostès pensin que la ABC nord-americana es va crear l'any 1939, nosaltres estàvem ocupats amb altres feines, i la CBS és de l'any 45, hi havia una sota, no estàvem d'una part de aquestes coses. Les televisions privades no tenen aquest any, ja fa 10 anys. I les públiques, doncs, han fet la seva funció, no només un cas d'Espanya, és un cas de França, i tenen 10 anys i a França les privades tenen 14 o 13. És una característica bastant general d'Europa, i també en descàrrec que això és com va. Aquí quan es va popularitzar la televisió aproximadament després de la Segona Guerra Mundial, als anys 50, de la mateixa manera que Amèrica es va donar un sistema propi de televisió privada comercial, a Europa es van crear els grans conglomerats, els grans monopolis oficials, públics de televisió. I és veritat que la televisió espanyola va néixer la RAI, la BBC, la Sant Santero, totes les que després han sigut entender les públiques, la TV1, després la publicitat. Això és en els anys 50 i s'ha d'esperar els 80 perquè, i molt al final dels 80, que ja vam veure els 90, perquè comencin a aparèixer televisions privades i en aquest sentit admetim que no estic plantejant que el privat és millor que el públic, perquè hi ha iniciatives excel·lents i en les públiques que no es tenen les privades, però tenen aquest intent de poder aprofitar, de poder fer altre tipus de coses, sense, també, i perquè són televisions més joves, sense doncs, la carcassa de 12.000 empleats que era el que tenia significa que va tenir que fer una reconversió salvatge i producció hidrològica, i la ratlla que encara no ha fet, i també s'espanya la que encara no ha fet, etcètera, etcètera, etcètera. Per totes aquestes raons, nosaltres hem arribat tard amb una nova televisió. És moment de que ens plantegem no el sistema tecnològic de distribució de televisió, que això ja s'ha fet per tots, el comprem i funciona. No som especialistes en crear softwares de compressió digital, però sí tenim una extraordinària possibilitat de crear continguts per aquesta televisió i no limitar-se senzillament a traduir el que vingui d'altres països. I crec, sincerament, que en el terreny de l'educació hi ha un espai extraordinàriament important. També hi ha altres. Aquest país té molt talent artístic, aquest país té uns guionistes excepcionals, uns actors magnífics, programa mèdico de família, que és el educatiu, un programa que té la funció, però no fa mal, i a més a més no maten a ningú, té algun valor positiu, com aquestes pel·lícules que tenen de Los Angeles, que sempre hi ha tres o quatre morts per cada grup, a la publicitat hi ha un parell de morts més. No? Doncs és un programa, el mèdico de família, que té un relatiu èxit a Itàlia i un relatiu èxit a altres llocs, i va tenir la possibilitat de crear Antena 3 Internacional, i els haig de dir, doncs, els programes nostres, jo que sé, farmàcia de guàrdia, no sé, tal, doncs, bastant apreciats, que són bastant apreciats de Messi, de Mèxic, de Catalunya, altres països, és a dir, que hi ha possibilitat. Però crec que no només per aquests països, per aquests països d'aquí, abans no podia existir aquesta televisió educativa amb 6 canals, però avui sí. Avui amb 80 podem segregar 10 canals o 12 canals i dedicar-los a això. I llavors em diran vostès, i com pot funcionar això? Home, doncs, molt fàcilment, ja acabaré per entrar al diàleg, hi ha una petita classificació que vostès han de retenir dintre del que és diguem a l'argot de la televisió de pagament. I és el segon. Hi ha una cosa que se'n diu paquet bàsic, hi ha una cosa que se'n diu premiums, hi ha una cosa que se'n diu pay-per-view, o pago por visión, pago por evento. Paquet bàsic, vostè controla, contracta això, hem vist anar-se això de canal satèl·lit digital, o via digital, o el cable, el que sigui, escolti, pago aproximadament 3.000 i em dona 25 canals, un de cinema, un de esports, normal. Els premiums són aquells que es paguen a part. I diu, escolti, a mi jo soc cinèfil, vull tenir cinemania, o sigui, em pagui 2.500 més o les que sigui, i tindrà aquests dos o tres canals especialitzat en això. Hem posat l'exemple de la pesca, 6 euros, 1.000, si es va fer la factura. I això és pago por ello. Però què és el que estem plantejant? Què és el que estem plantejant nosaltres? Nosaltres, en aquest estudi. Que hi hagi, com a sistema premiums, uns sistemes educatius, a més que un canal educatiu, o diferents canals educatius, potser algun més generalista, vol dir que pugui tenir, per exemple, informàtica, idiomes, etcètera, a diferents horaris, amb una repetició constant i 24 hores, perquè un s'ho pot gravar, o un pot veure si treballa de dia a la nit, o el que cregui convenient, i després que hi hagi canals especialitzats de cursos. I, escolti, jo m'apunto a veure un curs sobre un MBA que expliqui el que sigui. Què es faria en aquest cas? Plantegem amb el professor Pere Carles a mans. Doblar aquest canal o això per internet. Perquè un també pugui fer les preguntes oportunes després, abans, un correu electrònic per dirigir en el professor que donés aquests cursos. Perquè si no, com podríeu imaginar, acudiria una frustració espectacular, si bé només que fossin 2.000 persones veient aquest canal i tothom tractant d'introduir la seva pregunta, no donaria temps. Però si nosaltres doblem aquest canal que tu reps per aquí, a través d'internet, encara que tu l'estigui veient per la televisió, per aquí, és igual, tu a partir d'aquí, aprofitant la interactivitat que et dona la línia telefònica o el dit abans del tablet, pots preguntar al teu professor i segurament la resposta que t'arribi unes hores després, normalment el tipus de preguntes que posem, doncs, més o menys similars, si les específiques, pots donar la resposta aquí que segurament dona satisfacció de pas a 30 o a 50 o a 80 o a 100 o a 1000 que tenen el mateix tipus de dubtes, més enllà de les específiques. I la combinació d'això, és el que pot donar, diguem-ne, la satisfacció general d'aquest sistema. Els que no estan en aquest mateix, ho deixen clar, que no es tracta ni de substituir a la universitat, ni es tracta de resoldre la presencialitat, ni tantes altres coses. I admetem que hi hagi un risc d'aïllament, com dèiem, però aquest és un sistema en el qual, amb una latitud socioeconòmica i educativa, com que nosaltres tenim en aquests països, els països del nostre entorn, tenim una possibilitat important d'aprofitar tot aquest renom per fi per una cosa que no sigui estricta, que és una mica el tipus de plantejament. Ara bé, si no desenvolupem coses televisiblement admissibles, criteris i formats admissibles, amb els complements oportuns d'internet i fem aquests continguts, doncs això ho anirà en anglès, es traduirà i aleshores el futur són les qüestions de tecnologia per traduir. Si voleu podem entrar en comentaris i en les obres.
Una primera cosa sobre això. En la pissarra anterior jo havia entès com si bàsicament la interactivitat només fos possible. A mi el que m'interessa molt per el plantejament educatiu és l'aspecte interactiu, perquè si no algú altre em trobo que té menys interès, és més clàssic, diguem, no? En el fons diríem el que era menys que quan jo era més jovenet es va introduir a les aules, que ara fem diapositives, és un avenç interessant, però ideològicament poc avenç. És el mateix professor amb cara de corrit que te'l passen per diapositiva i el veus allà amb colors, però és el mateix. Aleshores, m'interessa la interactivitat. La interactivitat em semblava com si estigués només garantida per el sistema cable, però ara em sembla descobrir que aquesta via internet, la dona, i no exigeix pas cable, això?
No, es pot fer a través del telèfon.
Per això?
Es pot fer a través del
telèfon. Sí. Però és que si no, al veure jo, i via cable pensava, és un tipus d'ús educatiu que no tindrem mai fins que tinguem cablejada la població. Però si això no cal, s'està obrint aquí una possibilitat per deixar de seguida implantar uns sistemes educatius realment interactius usant això. Bueno, és que jo hi tinc molt poc, jo m'interessa per ell.
El problema és que si es fa per camp de òptic, fibra òptica, és molt més barat.
Que utilitzen la meitat d'una per temes educatius. Prometo la plaça que no s'ha de superar aquí. No ho posarem perquè no hi ha capacitat d'emissió. Per això dèiem que, bueno, que això seria una televisió de pagaments, amb perdó, de segona divisió, o entre el que ho permetia entrar en molta gent que tenia quatre canals en té prou i endavant i tal. Després hi havia el tema del satèl·lit i després hi havia el sistema del cable. Com jo us hi deia abans, jo ja tinc interactivitat, però per demanar amb un ok, diguem-ne per demanar, si en lloc de dir un ok que vull el partit de futbol que vull la pel·lícula, envio un missatge des del meu ordenador a través del telèfon, també puc fer això. El que passa és que les plataformes digitals s'han entrat diguem-ne per un fàcil, i el més fàcil és les coses recreatives, la gent s'apuntava a un canal de cinema que passa un canal de cinema. Jo crec, estic treballant en temes de cable, en continguts de cable, jo crec que, fins i tot del punt de vista comercial, interessant això és un negoci de clar, per tant, ho haurà perquè hi ha una demanda, i si poguéssim sumar, i no sumar, quantes persones setmanalment a les grans ciutats d'Espanya, només del que es dedueix dels anuncis dels diaris, ho va ser a la Coruña, que jo vaig anar l'altre dia, i hi havia allà a la Voz de Galicia, curso de no sé què, de manatge mental, en hotel, no sé què, fins i tot, home, com ho veig. Si tu sumes totes les persones, que d'una manera, doncs ben regulars, estan a màsters, o d'aquestes maneres ocasionals, estan dintre d'aquesta necessitat de formació contínua, de formació complementària, de formació permanent, probablement hi ha un mercat, i supermercat a pagament. Quan pagaven aquests que comentava que era de 190.000 pessetes per un d'això? Vostè pot posar aquí un senyor i dir, jo la 190 o la 100, mal entès tot, a través de la seva facturació, tens que ajuntar molts d'aquests de 3.000 per arribar a la factura, a la factura que fan. Ara bé, un gràcies que es fa, a través del cable. El que passa és que les plataformes de satèl·lit no sembla que estiguin en aquest moment plantejant en aquesta qüestió. El cable per què és més important, com deia, home, per què? Tu tens una fibra òptica fins a les cases, l'últim tram, aquí hi ha un convertidor, perquè la fibra òptica porta energia lumínica i la nostra televisió funciona amb una energia elèctrica. Per tant, aquí tens un convertidor i l'últim tram puja un cable coaxial, però et permet amb aquest intranet l'alimentament d'alta velocitat. I aleshores pots preguntar en temps real, si no hi ha un professor teu, podria trigar un parell de dies, probablement, tant, sobretot si hi ha dibuixos, esquemes, etc. Jo crec que la combinació del que estem veient, la combinació d'aquest sistema, els trens de més el tema internet, ens pot donar. No, ara, poder-se fer aquí, es pot fer. Aquests no s'hi cal. Aquests no ho estan programant. I aquests potser, perquè tenen que fer-se un poder, doncs no tindran més remei. Entrar-hi, perquè pensin que amb una plataforma d'aquestes, si és digital o el cable digital, pots tenir 200 canals. I ara està la producció egípcia, pot ser un sistema de capacitació d'enfermeria. Ara surt un canal nou que es diu Medisat, que és per metges. I són operacions. Operacions i és un canal de pagament. Un canal on el metge va i s'ho grava. Són tècniques quirúrgiques, tenen un conveni, em sembla, amb una hospital de Houston, l'organització introdueixen i amb la universitat que hauria de passar i amb la universitat que hauria de passar per les raons casuals que sigui, però per exemple hi ha un senyor allà que pensava que això era important i amb la universitat que hauria de passar. Els metges tenen el seu canal, aquí poden haver canals específics per professionals, per advocats, arquitectes, etc. Mostrant determinades coses. Hi ha un canal de tribunals que no hi ha judici, que al final tampoc és el paire, també hi ha judici del Maricone, etc.
Encara funciona o va tancar el judici?
Perdó?
El judici encara funciona o va tancar?
El Tribunal TV...
El programa?
No,
el canal. Funciona encara?
Es deia Tribunal TV, que estava via digital. Si l'han tancat, l'han tancat fa dos mesos o un mes, però vaja. Fins ara funcionava. El que passa és que és possible que l'hagin passat del paquet bàsic perquè el paguis a part. Aleshores potser l'ha perdut de vista, però...
Sí, jo suposo que igualment caldrà ajustar-se a uns horaris. És a dir, jo no podré demanar al curs que me'l facin a l'horari que vulgui, sinó que sortirà amb uns horaris. Ho vol dir que el tercer element probablement que hi haurà és el vídeo incorporat. Perquè a mi m'interessa fer-ho a tals horaris i allò que estan passant segurament ho passaran durant el dia a tal hora. Aleshores hi entra un tercer factor, que de certa manera podríem dir per què no estaria competint amb vídeos directament que poguessin estar igualment assessorats amb un internet de consulta. No seria un element...
No, això es podria fer, el que passa és que no sempre tindrà que gravar, perquè, com deia abans, la graella d'un sistema de... La graella de canal temàtic és molt diferent d'una graella normal de televisió. Vostè té aquí de dilluns a diumenge, té els 7 dies de la setmana i els diferents horaris. El programa de televisió diu, a veure, dimarts a l'anís, mèdico de família, això t'ho dic. Jo recordava abans de constant, els dijous teníem farmàcia guai, molt bé. I els divendres, sí, sorpresa, això canvia molt per la contraprogramació i així. Això és una graella normal de televisió oberta. Si vostè no està a dimarts a la nit a les 9 i agafa a Telecinco, ja no veig mèdico de família, a menys que tingui un vídeo. Quan vostè arriba amb una televisió temàtica, normalment el que es fa és, jo poso aquí un programa, aquí un canal de televisió, poso temàtica en aquest moment i poso l'exemple aquest que deia. Un programa és un canal generalista de família i tal. És a dir, que tinc un problema que tinc un home mínim, que et podeu imaginar ser que va, no? Espècies i aquestes coses, no? Però aquest programa, vostè el té a les 11 del matí, però després el té aquí a les 4 de la tarda, i després cada dia el té, i després el torna a tenir, i el dissabte i el diumenge, però és que fa, que aquest tema suposa que el mi mamà mi mima és, aquí té el número 1, i aquest número 1 vostè el torna a tenir aquí, i aquest número 1 el torna a tenir aquí baix, i la setmana següent torna a estar repetit el número 1 perquè vostè es pugui agafar. Si vostè es posa tot, i aquí torna a mi mamà mi mima, però en lloc del 1 hi ha el 4. Hi ha una desorganització controlada, per dir-ho d'alguna manera, de tal manera que si vostè posa aquí, a veure, tot el dia això difícilment es trobarà en el mateix programa. Però al final, en quant a impactes, bueno, si això ho veuen 50.000 persones, però probablement ho veuran 10 vegades o 12 vegades aquest programa. No pot calcular que en el termini d'un mes ho veuran 600.000. Si vostè té 24 hores de satèl·lit, vostè en el seu programa, que el de mi mamà mi mima, treu això i aprofita les sigles i diu mi mamà mi mima, doncs màsters en el que sigui tal i qual. I vostè troba aquesta lliçó aquí, torna a trobar la lliçó aquí, torna a trobar la lliçó aquí. Però vostè té diferents oportunitats d'anar-hi. Perquè, home, la pràctica demostra que els sistemes de vídeo ja hi ha, però no s'utilitzen en la feina del CCC, de la CEA, i no sé què, l'altre tipus de cosa, i fins i tot jo conec bé aquestes coses i són molt pobres en vídeo, són sobretot paper. Són sobretot paper i conec algunes de les coses, perquè ho he mirat, doncs, el de la cuina, potser està en aquesta, etc. Vull dir-li que probablement vostè té una programació i la lliçó que a vostè li interessa del màster aquell el pot trobar en 8 moments diferents de la setmana, no? Bueno, difícilment se li escapa. Perquè són, a diferència de la televisió oberta, els programes passen i han passat i és difícil la repetició, si no és el dissabte al matí o diumenge, estan basats en una multidifusió. I després vostè pensa que a vostè li interessa aquell màster, però després ve un que li interessa 6 mesos més tard, amb el qual, des del punt de vista de la producció, normalment això ho torna a reprogramar. O sigui, tens possibilitats, hem de provar-les. El dia té 24 hores, això s'ha multiplicat per 7, i s'ha multiplicat per 52 setmanes que té l'any. No cal, en el resultat de tot això, produir 3.000 hores de contingut, que fora impossible. Vostè pot tenir perfectament un canal educatiu amb 300 hores produïdes i omple perfectament l'any a base de reflexions. I va introduir petites novetats. És possible. És possible fer-li és la tècnica d'eina diferent. Ara bé, igual que dèiem que des del punt de vista empresarial s'ha de produir una aliança, senyala aquest senyor de matí, té tota la raó, entre probablement una universitat, una empresa de televisió, que sigui un inversionista i un fons d'accions, o invertir en això, des del punt de vista d'ambient, composar tots aquests continguts i que en una aliança professional sustentada amb aquesta aliança empresarial de persones que venen del món de la televisió, del món de l'ensenyament i del món de l'especialitat concreta. Tindrà que vingui aquí.
Sí. Bé, jo soc subscriptor o associador, no sé com es diu això, de Cable i Televisió de Catalunya. Cable i Televisió de Catalunya...
I a Girona?
No, a Barcelona. Cable i Televisió de Catalunya em costa 5.000 pessetes. Perquè si hi ha un programa que era el bàsic, que és de 3.000, que donen, em penso, són 17 canals, però si t'interessa una cosa una mica que estigui més bé, que són 30 canals, se'n va 5.000 pessetes. Doncs fa cosa d'un mes m'envien una carta i em diuen si vols internet amb sistema ràpid, etc., són 5.000 canals més. Clar, llavors estem amb la història que hi ha un 10.000 al mes, multiplicat per 12 mesos, considerant que jo estic fora de Barcelona 2 mesos a l'any, per tant, no estic perdut 10 mesos. Llavors, el tema que jo hi veig és que quan vostè posava l'esquema aquest, deia que això del cable i també més telefònica, més televisió, i a nivell mitjà, jo evidentment sóc a casa mitjà, això ho tinc claríssim, no em queda més amb ell, però, clar, la broma és que si et costa 10.000 pessetes, almenys és el tema actual a Barcelona, internet, encara no donen telèfon, però suposo que ho acabaran donant, perquè quan ens van sortir d'això fa un any i mig, ens van prometre que el telèfon ens donava a casa 6 mesos i després per el que s'ha tingut hi ha hagut passejat problemes i això encara està arribant. Llavors, clar, la roba aquesta no pot anar a 15.000 persones al mes. Clar, en fi, vull dir, significa unes 150.000 pessetes l'any que això és praticament una paga extra, no? Llavors, aquesta història, la pregunta és, a quin nivell arriba a ser benefici o realment s'ha estancat, no? No hi ha més nassos perquè siguin necessàries de tenir aquests preus? O per exemple, la horda ifaúnica d'internet, en fi, clar, quan reivindiquen tarifa única jo comprenc que 5.000 pessetes per una empresa.
La tarifa plana.
Quan reivindiquen tarifa plana jo em quedo molt parat, perquè tarifa plana per una empresa 5.000 pessetes no deu ser res, o per un particular 5.000 pessetes de tarifa plana és molt més del que em costa a mi tenir internet, diguéssim, tradicional. Per
la
telèfon.
I agraïm que no li passi com aquells de Huesca que els capturaven com a
catar. Sí, perquè això és el que són.
Com a tocar de sacatar.
Sí,
com a tocar de sacatar. Per un sistema informàtic i els que te la proven des de Huesca a internet era com una tocada a catar.
Sí. Llavors, clar, jo és això que veig que de moment, almenys de moment, suposo que quan, a part d'haver-hi tres barris, em penso que hi ha tres barris, no? Eixample, Eixample, Sabrià i Gràcia.
Tres barris, sí. Alguns carrers. Hi ha 10.000 llars el mes passat.
Sí, bueno, jo...
Com a darrer aquest matí, per problemes especials, hem de mal aprofitar, i una mica aquí s'ho sabíem bé. Mal aprofitar la mort.
Llavors, clar, la cosa és que a 10.000 te les al mes. Això, bueno, ens ho podem permetre amb un grup de professionals que tenim feina més o menys segura, que treballem tots dos, etcètera, etcètera, però no acabo de veure que això pugui ser un èxit a Santa Coloma de Gramenet com l'Eixample. Mm-hmm. Vostè que coneix molt bé el Baix Llobregat sap perfectament que és un preu que no és competitiu. No sé, almenys suposo que quan hi hagi més gent serà més barat. Per tant, home, jo suposo que les inversions d'això han de ser milionàries. Tinc entès que el Cable Televisió de Catalunya tenia un projecte de fer passar els cables a través de la xarxa de net, no sé quina història, no sé com ha considerat això al final. Però la manera és que al final el preu és car. I un internet de tarifa plana a 5.000 peles, si jo fos una empresa, seria un preu competitiu. Si en particular que hi juga amb el nen al cap de setmana...
Perquè aquest sistema tancat vol dir, per tant, que només hi ha el pagament de l'usuari i per tant hi ha zero publicitat?
Alguns sí, altres no.
En aquest sistema tancat és zero
publicitat? Alguns sí, altres no.
És molt, en uns canals és zero, per tant no li tallarà mai una pel·lícula, però amb altres hi ha una mica de publicitat, però normalment, i se'n fa un bon ús, és un tipus de publicitat una mica diferent
i una mica
més explicativa, no? Permeti'm que vegi l'exemple de mi novament, que dèiem, home, si vostè aquí explica una cosa nutritiva per nens o no sé què, altre d'ell, va, és publicitat però més o menys d'aquí, si aquí li posa un Volvo, Home, d'entrada, això, home, barat no és, vol dir el pagament, que és un nombre de dinar, no? Però si vostè paga, comencem per primer, si vostè paga 5.000, és perquè té dos serveis, tindrà el de 3.000 i tindrà alguna cosa més, tindrà el cinemania, no?
I d'aquest tema no em queixo, perquè jo estic
impossible. Jo crec que el cinemania...
No, perdó, el documania, cultura, etcètera, etcètera.
Però això...
Ara, d'aquest tema no em queixo perquè això és barat. T'ho explico, només amb els documentals que veig, això em dona una informació que com a professor la puc aplicar a classe. I per tant, jo hi vaig dades. És a dir, només veient el documentina i el cultura, et fas amb una sèrie d'anècdotes que no són de la teva estricta rama universitària, però que et permeten parlar amb altra gent, i amb això ja hi vaig les teves. Perquè implica un cert nivell relacional. Jo d'això no em queixo. Trobo un preu, diguéssim, enredonat. El que comença a sumar coses, i és un cacau.
El tema d'internet, i després el tema de telefonia.
Clar.
Home, el tema de telefonia, vostè ja el paga, vull dir que jo ja... Va ser la telefonia que es carrega, que tenen aquests el mateix. Aquest ja ho contem, el telèfon del té. Estaria amb això de les 5.000... Mire, jo quan em van explicar que la tarifa d'internet a CTC, jo no treballo a CTC, però de 5.000 em passen per 6.000. I això sí que vam comentar. A més, i si vol utilitzar només 10 dies...
Clar, és veritat. Jo a internet hi jugo amb els meus fills per buscar coses rares i perquè s'hi acostumi, perquè sembla ser que a la classe mitja ens hem d'ocupar que els nostres fills s'eduquin perquè és l'únic capital que tenim. Llavors, clar, el nen li ha d'ensenyar aquestes tonteries i a més suposo que l'alcohol ho parla i aquestes coses. Llavors, hi ha altres coses més, perquè bueno, entenem, nosaltres ja estàvem buscant coses d'inclús de filosofia, i la filosofia, com que els filòsofs tenim un prejudici tecnològic brutal, doncs això està molt endarrerit. És a dir, si busques coses sobre Foucault o sobre Popper, trobes moltes més coses en paper que en internet. A l'internet del Popper hi ha una cosa curiosíssima, hi ha una web de la societat japonesa del Popper i altres coses xocades. Llavors, interessa molt ràpidament. Llavors, no sé, jo la pregunta és, va sumant tot i al final és evident que necessitarem una jornada de 35 hores, perquè si no, no podem consumir. És a dir, el problema de la jornada de 35 hores és que la mà dels sindicats, però al final el que va ser d'anar als sindicats perquè si no, no tindrem temps per consumir.
35 hores al dia.
No,
35
hores al dia.
Sí,
35
hores al dia.
No,
el problema és, jo crec que aquí el problema principal és que s'han mesurat malament, però jo ho crec així.
I a quin nivell hi hauria? És a dir, quanta gent hi hauria d'estar subscrita a això?
No, no, és que jo crec que perquè hi hagi més no passa que no.
Clar, és que és això, perquè la sensació és que si fos que... dels 1.000, si apuntaria molta més gent que 5.000, per favor.
No tinc dubte, jo penso que...
És a dir, que és aquella cosa que arriba un moment que els impostos ja no val la pena que els augmentis més perquè no cobres més, perquè la gent ja no... Ja, per molt moment ja els impostos no ingreses més.
Doncs una altra cosa. Una comparança amb els preus dels Estats Units, com està als Estats Units això?
Sincerament, no
funcionalment. El que segur és que el telèfon és infinitament més barat.
No només infinitament més barat, sinó que normalment telefonen d'aquí d'Espanya. Telefonen i els despengen i telefones tu a la família del que sigui dels Estats Units.
Doncs bé, alguna relació hi deu haver, per tant m'imagino que els preus d'allà, això mateix ha de ser...
Sí, però són globalment. Des del punt de vista de la transmissió de pagament, són iguals.
Sí?
Sí. O sigui, això... El paquet bàsic val 25 dòlars, per tant estem aquí.
Però comprar-se una renta per capita són iguals o no? No en queden uns.
Sí?
Sí?
Més o menys. Més o menys, eh? Jo diria, home, del sector que jo treballo, els sous promits són per l'estil. A vegades una mica més baixos els d'ells. El que passa és que el cost de la vida és una mica més baix, per tant, jo aquí estaria, no estem parlant de... Per tant, a 25 dòlars la subscripció al cable del paquet bàsic estem per l'estil. Però en general i globalment considerat, aquí aquesta qüestió, en general les telecomunicacions a Estats Units són la tercera part que Europa, globalment considerat. I això fa, doncs, de la mateixa manera que s'està resistint o molta gent no hi entra. Jo diria que un dels problemes de desenvolupament que tenim a Europa és que les telecomunicacions són molt més altes al mar. Per què? Per què? Va, perquè aquí fins ara es tenen monopolis, no? Ara es tenen monopolis telefòniques des de 1954. Però France Telecom, Des Telecom, Itat Telecom i Portugal Telecom és exactament el mateix. Anglaterra, no van trencar abans. I aleshores això fa la competitivitat dels sistemes de les telecomunicacions. És molt més fàcil i la introducció a la societat és molt més fàcil als Estats Units, que aquí tens que anar a convençut i has de fer una catequesi, però pagant. Aquest és un problema. Jo diria de tota manera que dintre de tot Espanya, on el preu, tot això està començant, tampoc és veritat, però on el preu està una mica més descontrolat és en el cas de cable televisió de Catalunya. Nosaltres ho vam comentar amb una cosa que tenim, que amb l'ocupació de proves de cable, quan ens van dir, bueno, tinc oferta de fer-ho vosaltres i tal. Per exemple, en el País Basc està fent una introducció molt més massiva, senzillament perquè el preu no és aquí, clar, anirà molt més ràpidament. Quan dèiem de la sensibilitat del polític i de que no és el mateix aquesta ciutat que l'altra, i algú l'ha dit molt encert aquest matí, és dir, si no és el mateix que aquesta ciutat, o es perdrà la possibilitat que vingui tal empresa, també a més a més entre els respectors comercials que són molt determinats.
Una altra cosa, es nota molt la diferència de mentalitat des de la que s'ha fet un producte. És a dir, per exemple, jo noto quan un producte està fet a Barcelona o està fet a Madrid. El canal Estilo, Fashion en castellà, té uns trossets que fan aquí a Barcelona i l'estètica es nota. L'Àngel Casas, que està fent alguna cosa al canal Cultura, que demà farà aquesta història del Sant Jordi des de Barcelona en directe, etcètera, es nota. En canvi, veus coses fetes a Madrid i també notes que hi ha una cosa com més oficialesca. I evidentment, si t'agafes el Discovery News, allò és una cosa que és parlamentaritat, que diguéssim, un palaci tradicional, etcètera, un aixecat. deixar-se un compromís com l'Indus, que és una cosa de l'Eus i és massa adequat, no? És massa reconstruït.
S'ha fet a Miami,
no? Sí, sí, s'ha fet a Miami, ara. Llavors, és una...
L'empresa està a Miami, és com que anà tot
arreu. No, vull dir que és bastant sorprenent veure com inclús amb aquestes coses, que teòricament havien de ser com globals, s'acaben notant formes d'estil molt locals. Per exemple, quan els... És una mentida de gràcia que a Barcelona tot això estigui funcionant molt malament, perquè tot això s'ha concentrat a Madrid, etc. Però jo noto una estètica catalana més dissenyada, més freda, en els productes, per exemple, en el Cultura, que treballa molt l'any del casa, i suporta la productora que ha muntat, i en el canal aquest Fashion, que penso que hi ha la revista Ola també, la traducció catalana, la traducció espanyola, i, doncs aquest es nota molt que està fet a Barcelona, per un tipus d'estètica freda, que entre cometes és l'estètica típica de Barcelona. I en canvi el canal Cultura, que és, fa coses a Barcelona, i coses produïdes a Barcelona, coses produïdes a Madrid, es nota la diferència. Sí. Hi ha alguna cosa com molt inconscient, vull dir que sembla l'antida punt mitjà, que teòricament aniràs anant global, tu que acabes sent molt particularista, això sembla una paradoxa molt interessant.
Sí, a mi em sembla que el que hi hagi, jo també crec que té raó vostè en la precisió, però el fet que hi hagi, que es notin els accents, per dir-ho d'una manera, no només d'idiomes, sinó també estètics, jo penso que també és bo.
Ah, no, això sí, no. Al revés, és boníssim. És el que interessaria potenciar, és a dir, el màxim de diversitat. Semblava que la televisió havia de ser el gran unificador de les consciències. Semblava que la televisió havia de ser una cosa perquè et bon marqués el pas. I precisament acaba passant tot el contrari. Jo recordo fa 4 o 5 anys la conferència de la Gay Lemans a Barcelona, de la vicepresidenta de la CNN i tal, quan ella deia, bueno, vostès encara viuen en una època en què li tenen por a la televisió, encara la veuen com una cosa totalitària, etc. No, és la televisió, és la gran banda de l'organització i tal, s'ha complert.
Però ella ja estava a la fragmentació d'audiència.
Clar, ella ja estava a la fragmentació d'audiència i era molt curiós, era molt curiós com ella li apuntava a la CNN, un dels triomfs de la CNN per ell era haver aconseguit la caiguda del comunisme, és a dir, ni més ni menys que amb les paraboliques, però ella s'ho apuntava.
No, perquè no parla de la CNN.
Ella s'ho apuntava. Ella s'ho apuntava.
Però és segur que la vicepresidenta de la CNN creu que el comunisme
va creure per ell. No, sí, segur. Jo l'he sentit dir. I l'he sentit explicar, a més, és molt raonable. És a dir, quan algú amb una paraboliques veu que en aquest país viuen més bé, li diu, govern del meu país, perquè jo visc malament i vostè viu bé, i serà perquè el sistema d'aquest país és la regió com veu. I per tant,
això ha sigut, diguem-ne,
això és evident.
Això, per això, la policia hi ha dit.
Sí, sí, la policia
hi ha dit. Per això hi ha aquesta pressió des del moment de poder travessar el Mediterrani i per això la gran decepció des dels alemanys de l'est, que van pensar que tothom a l'Alemanya de l'Oest tenia que les coses eren com les dels anuncis que
fos que van passar
el que s'està donant dir, no,
sí, sí. Però és molt interessant, m'ha fet que des del punt de vista de la sociologia i de l'ètica, el més interessant d'aquesta història és que teníem una forta ment a un totalitarisme tecnològic i s'ha produït un curiós tipus de democratització i de pluralisme. I això em sembla que és una cosa molt
interessant. Molt interessant, perquè les possibilitats d'accés tenen les minories. El problema és que, com jo apuntava, el fet que el cable o el satèl·lit o digital exigeixi aquestes capacitats econòmiques, financeres, tan altes, fa, sumat a que tot depengui dels governs si hi hagi un règim de concessió, que hi hagi un sistema de control pel qual es pugui produir un fenomen encara més complicat, que hi hagi una democratització quant a la fragmentació de les audiències, per accés, i en canvi un control més estricte respecte al control de la informació i de la llibertat d'expressió. I això és un dels problemes que jo crec que tenim en aquest moment. Perquè qui posa en marxa un sistema de satèl·lits d'aquesta natura? Mira, jo, és un tema que si vol és un minut, però m'agradaria explicar-los, però jo estic fent circular justament aquest tema. En el moment, les televisions són públiques, com hem dit. En el moment que arriben les televisions privades, va ser un, televisions privades, que fan falta molts diners per posar en marxa això, i les administracions, lògicament, són privades, no juguen. Vostè qui té? Qui va aquí? Doncs hi va. El grup 7 en un moment determinat, a prisa, i en aquest moment, si agafem Telecinco i saltem-se les etapes, el grup Correu. Són tres grups editors d'una d'Espanya molt importants. Aquest, el més important, la gent ho sap. Aquest edita el 16% dels diaris que surten a Espanya. És després hi ha el tercer i el quart, en tres, el que hauria de llegir és el de el del grup món, que és el quart, i el més seria important. No? Però aquí, això era Antena 3, després no va ser perquè va arribar Telefònica, això és Canal Plus, i això és Telecinco. Però aquí té vostè aquí, tres grups editors. Però tres grups editors que no tenen prou diners per dedicar per crear la televisió privada, com aquí abans hi havia la Vanguardia, que va ser substituïda pel Bruxet, el grup Corre, seria el grup correcte, diguem el tema. I necessitem que entrin altres i entren en bancs. Aquí entra el Banesto, que va ser medio del moment en què se va comprar el senyor Asensio, aquí entra un seguit de bancs, el BBV, el Banc Inter, etc. Doncs el Polanco controla, el Polanco té el 25% d'aquest canal i dintre d'aquí tindrà el que tinc. I és el cognom que tenia, aquí sortia Asensio i aquí surt el Pasco, el Sánchez Barria, el Cipar, etc. Però necessiten una sèrie de bancs per entrar, més una multinacional audiovisual estrangera en un moment, aquí Canal Plus França, aquí el Berlusconi, el Kirt i el que sigui, aquí hi havia un mundo que després se'n va anar allà al grup Pearson, Antena 3. Tot això va ser substituït després per la tele telefònica, però no en aquest sentit. Això és la televisió privada. Quan arriba la televisió per satèl·lit, i bàsicament tenim el canal satèl·lit digital i el via digital, amb tot això no n'hi ha prou. I aleshores, en un dels sistemes, hi ha aquests d'aquí, per tant, el grup, tot el grup aquest d'aquí, tot el grup d'aquest d'aquí, més Z, que són els que estan aquí. I per substituir això, aquí hi ha la telefònica, aquí hi ha les públiques, també perquè és una operació política que la no sé què, i aleshores hi ha la TV3, la Gallega, la no sé què, tot això, més Televisa, més Televisió Espanyola, tots aquests van després sortint i van sent substituïts pels Cisneros, per Galaxy, etc. Però jo mateix, perquè amb els diners de la impremta no es poden muntar les televisions privades, però amb els diners de les televisions privades no es poden muntar. I quan arriba el cable, com que no hi havia prou amb tot això, tenen que donar-se pas a les telefòniques, i per exemple, doncs a Martitel, a Catalunya, la telefònica italiana, i a les empreses de distribució de serveis d'energia. Aleshores, els Endeses, Unión Fenosa, Hidrocantàbrica, per ser, aleshores, les empreses d'energia. Per tant, és veritat que com a resultat hi ha una democratització i probablement el sector ecologista que abans no tenia espai a la televisió entra allà i donen un canal. Perfecte, des del punt de vista del contingut. Però com que aquest canal té que distribuir-se per algun sistema d'aquests que necessita una inversió tan alta, al final, i a més necessita un permís de l'administració, hi ha un procés de concentració en poques mans del poder financer del control del sistema de distribució, més els governs que donen o donen sistemes, i això com a resultat fa que tingui un control polític molt més alt de la informació. Jo crec que aquí tenim un risc realment molt important. I si a sobre el procés l'accelera el govern i diu, i a més muntem simultàniament això, que és el cable, i la nova de la digital que rena, més concentració i més control polític. Aquest és el problema de fons que jo crec que tenim aquí. En fi, això és un altre tema.
Molt important.
Eh?
És molt important.
Sí, això sí, volem parlar en detalls. Això, no? Però aquest és un altre assumpte molt preocupant. Perquè abans, abans aquí, vostè a la ràdio veia les famílies editores. I a Saragossa, a Reu de Grau, la família Llarca, la família Lloreta, per aquelles famílies, o s'han quedat els diaris, però no han pogut dir ni entrar en tot aquest altre sistema, que està només a l'abast de grans capitals en recursos i comptes de resultats que tenen blindades. No?
No, una pregunta, jo també volia dir ignorància, com tot el nostre faig enviar. I molt bé. Les esglésies no tenen canals temàtics?
Les esglésies tenen canals temàtics. I les esglésies...
Però és que és més complicat tot, és a dir, esports passen per un canal temàtic perquè tenen que posar futbol com rugby. Però religió és més un canal temàtic, perquè si posen musulmans i cristians alhora... per tant, cada grup ha de tenir el seu canal, suposo, no?
Home, a part dels debats religiosos que jo abans del futbol, aquest de culte,
sí,
a part d'aquests, Jo sé el cas, per exemple, de Portugal, que tenen una pressió altíssima per una església anglicana, no sé què, com altra, i el president de la Telefònica no els deixa entrar perquè, si no, hauria d'obrir, i probablement hi ha 50 esglésies que hi ha això. Hi ha una monja als Estats Units que ha creat un imperi, absolutament, d'un cas que segurament apareixerà pel cable dintre de molt poc Espanya, en el catòlic, en aquest cas. Jo, com em van preguntar el que havia fet, la monja aquella, el senyor que m'ho venia a presentar, li vaig dir, serà sobrina de Muro, que supongui, no? Perquè aquí té una visió internacional realment espectacular. Les esglésies han anat amb això, i diria que a Madrid, un d'aquests que han anat locals, ha aparegut una església, un president, que té possibilitat
de voler, eh? Barcelona ja crea amistat.
Sí.
Grups americans, grups així per força, si té un mercat, té predicadors.
Les ràdios han entrat molt més a les ràdios i han entrat més. A les Estats Units hi ha una cosa que li diuen que vostè si és una minoria, no sé si és una minoria, per exemple, els europeus, els irlandesos a San Francisco tenen mitja hora setmanal amb un programa i amb una de coses d'Europa. Obliguen a deixar-los entrar. Jo diria que hi ha una certa resistència a que això es produeixi perquè és que si no tot el sistema de comunicació digital que permet l'autoteca per tant no s'estaria curt d'una altra si no posa algun sistema de barrera d'entrada. És preocupant, no? Perquè al marge de qualsevol i en tot respecte pels creients i particularment els creients d'aquestes esglésies, algunes s'han demostrat que són són negocis extraordinaris, sectes absolutes.
Supermercat de l'esperit. El supermercat de l'esperit.
És que a més el que jo, quan parlàvem del control ideològic, són grans, algunes d'elles, estructures de control ideològic. De vida familiar, de vida moral, de...
Segurament com a recursos econòmics, home, jo no dic que tinc un gran comú que no sabem, però podria entrar. I això hi ha una certa resistència tàcita a que entrin, diguem-ne, en aquest sector.
Perquè aquí són que el senyor Bull, però el senyor Bull i la seva senyora, diuen que podrien tenir i suportar econòmicament una cosa així...
Un canal temàtic,
segur.
Però jo el que li puc informar és que hi ha una mena de resistència tàcita a que això no es produeixi, primer perquè la regla de programació s'ompliria d'esglésies i no tindria raó per dir-ho vostè si vostè no. I després perquè, home, hi ha una por, diguem-ne, amb això, des de l'Estat en general, i si això li dones el poder d'amplificació de la televisió, no se sap on podem anar, no?
Jo, ara parlant així en termes de poder, volia pensar que era per aquest quadre que ara ho veig més evident. Quan diguem això a l'ensenyament, no? I diem, bueno, l'ensenyament fins ara, dins dels meus universitats, però els meus universitats ha estat públic. Tomar qualitat, tenim la competència del privat, la investigació del dret es fa a les empreses. I ara estem parlant de fer-ho per la televisió. Això també implicarà, també, segons quins tipus de cursos, i també un control per la formació, posar a preocupar per la interactivitat, i això ja està, per tant, per l'escolta, que aquest també ha sortit, i això també ha preocupat. Però és que, a més, també, quin tipus de curs vindran aquí, no? Perquè, a veure, en aquest món tan globalitzat, en aquest món tant de la competència i tot això, bé, segurament els cursos són per trobar feina, millor, o per què? Vull dir, pot haver-hi cursos per moltes coses, però segurament hi ha uns quants que aniran bastant bé per difondre, no tinc idea de poder, però com a mínim professions i coses que puguin seguir mantenint el món tal com el tenim, no? I en canvi, fins a quin punt cursos de tipus alternatiu, cursos de... d'aspectes culturals que no siguin permetre, que siguin més...
Home, jo...
No sé, no em sé explicar, eh?
Sí, no,
però... Però la idea s'entén, no?
S'entén. Des del punt de vista del control de l'ensenyament, no sé jo. No sé, però jo no crec que la influència ideològica... No estic pensant només en cursos tècnics, des d'aquest punt de vista més informatius, perquè a la fons, a partir de determinat nivell, sobretot és que tu has de saber que un país puja un baixa i un temps si estàs treballant un tema de joieria, si Brasil és proveïdor, receptor, etc. Jo estic pensant més en temes tècnics, no tant en temes ideològics. I jo diria que, home, com a mínim de tot aquest quadre que és la presència financera i el poder, jo crec que estan més preocupats el regulador, és a dir, l'Estat, el que dona o treu les llicències, el que amenaça en la zona amb les llicències, aquest és un altre instrument molt important amb els governs, que tot això és per davant. I això és així, oi, a fer bondat, o que ja sabeix, que no sé què, aquestes coses que passen. Jo crec que això és una cosa més dels governs, que no pas de les sentències com de la telefònica, que tenen un altre tipus de, diguem, de criteri més estrictament comercial. Jo, sincerament, no crec que en el moment en què estem poguéssim entrar a la precisió de que tinguéssim un interès ideològic en els continguts de l'ensenyament, la meva impressió. Jo crec que el que hi ha, sobretot, és un interès comercial, industrial, legítim, de desenvolupar el procés, probablement de controlar el procés, d'ocupar l'espai perquè no entén altres, però de vegades hi ha compres que poden dir, jo entro perquè si no entrarà a la competència estarà en millors circumstàncies que jo. Entra només que sigui per tancar el camí amb un altre. Jo, sincerament, en aquest moment no identificaria, o no sóc capaç d'identificar, que d'aquests moviments de capital tan espectaculars que hi ha aquí darrere pugui haver un interès ideològic per introduir tal tipus de formació o un altre. Li diré per què? Perquè ells tenen un interès, ni probablement s'ho han plantejat, d'introduir aquest tipus de formació. Però ho explico jo perquè jo estic proposant que facin aquestes coses i perquè estic assenyalant tot i que aquest era un forat. Ells encara no s'ho han plantejat. Ells estan amb el problema de veure com es fa rendable aquest sistema. Ells encara no hi han entrat. Probablement tindrà molt més interès quan això comenci a funcionar i ara ho podrem esbrinar. En aquest moment no s'ha manifestat perquè ni pensa, no? Al contrari, costa molt començar a fer que això...
Sí, tenia una pregunta sobre todo sobre la cuestión de contenidos, que me dedico a la enseñanza y porque, bueno, ahora estoy en un lío de estos empleos europeos precisamente en la cuestión de contenidos, contratamiento de software y tal, ¿no? Entonces, precisamente es uno de los objetivos de la Comunidad Europea porque se han dado cuenta que se ha desarrollado mucho software interactivo, pero que no hay nada con que interaccionar. O sea, hay no sé cuántos modelos de software interactivo educativo, pero no hay contenidos, ¿no? Sí. Para desarrollar los modelos. Por tanto, me ha gustado mucho también oírte a ti decir que hacía falta contenidos. Pero la dificultad que nos estamos encontrando para plantear este proyecto es precisamente que las empresas, evidentemente un proyecto europeo va en cooperación, como hemos dicho ya aquí, centros de enseñanza o gente que genera contenidos, más empresas que invierten y que después los van a meter dentro de este software, porque claro, tú puedes generar contenidos, pero no tengo ni idea de cómo eso después se pone dentro de un software interactivo. Y el problema que hay es que, claro, como esto de la generación de contenidos no se puede pautar, igual que se pauta un desarrollo de software, con los criterios empresariales de eficacia, de rendimiento, de, por ejemplo, un software que se desarrolla interactivo, es igual de interactivo aquí que en Alemania. Por tanto, la empresa que lo desarrolla sabe que lo va a vender aquí en Alemania y que además con la Unión Europea pues le va a sacar rendimiento. Pero claro, ese software interactivo luego le tienes que poner unos contenidos de formación cultural y claro, esos contenidos van a tener que tener elementos diferenciadores para difundirlos aquí y en Alemania. Pues, por lo tanto, sale, es menos eficaz económicamente, ¿no? Por decirlo finamente. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Que a pesar de estar priorizado por la comunidad, a pesar de que las empresas tienen bastante garantizado, nos han dicho, si conseguís un producto como este, os damos el dinero, lo que nos estamos encontrando es que el de invertir el dinero es reticente. Porque no se puede, o sea, la gestión, la generación de contenidos, el control, la evaluación después de esos contenidos son eficaces o no y tal, no se puede pautar con criterios.
¿Sabes? Si no es indiscutible,
sí, sí.
¿Qué tipo de contenidos son los que
estáis viendo? Bueno, los contenidos son formación educativa de todos los niveles, o sea, desde explicar geografía hasta explicar historia, o sea, serían contenidos para secundaria. Desde geografía, historia, matemáticas, informática, claro, por ejemplo, lo que tú decías. Si es un curso de informática es mucho más claro. De hecho, de esto ya hay proyectos. Porque un curso de informática...
No está usted, ¿verdad?
Sí, sí, sí que está.
Cuando he contado el tema de México, el tema este de la economía, yo, como mercado, te digo, realmente lo veo más para un país que no tenga profesores de geografía. Y esto es para Europa, vería, en principio, menos rentable un tipo de formación muy interesante, pero que está muy abastecida, muy solucionada, digamos, por el cuerpo de profesores y de la estructura educativa normal. Por
sí,
eso
sí.
Me extraña que para Europa haya ese contenidos de tipo, digamos, de secundaria.
Sí, no sería, o sea, no serían los contenidos básicos, sino complementarios. O sea, la idea es, igual que hay series de videojuegos...
No, en ese sentido, no, los documentales, ¿no? Que si es más Sí, pero sería no tanto de enseñanza curricular, por lo tanto entiendo, sino...
No es curricular, sino extracurricular. Sí,
por tanto, de complemento, como el caso de los documentales.
No reglada.
No reglada.
Pero bueno, yo la dificultad que he encontrado más que nada es esta, ¿no? O sea, que todo el mundo insiste mucho, o sea, realmente yo cuando leí las pautas del quinto programa de la Unión Europea sobre Sociedad de Información, dije, anda, qué bien, están todos preocupadísimos por los contenidos, la enseñanza. Pero que luego a la hora de plantear proyectos concretos, como los contenidos de la enseñanza no se pueden medir o calcular en determinados parámetros, es muy difícil incluirlos.
Hombre,
bueno, yo por lo menos esa es mi experiencia, ¿eh? No sé, quería comentar.
Eso de entrada me anima mucho. Y bienvenida a este mundo para que compruebes lo duro que es.
No, más que nada la pregunta era, el comentario no era para explicar lo que me pasaba a mí. ¿Cómo os lo planteáis vosotros a la hora de decir, bueno, queremos invertir, por ejemplo, en cuestiones de formación y contenido? ¿Cómo planteáis empresarialmente o planteáis?
Bueno, lo planteamos a través de una alianza, es decir, nosotros lo que estamos comentando y lo que estaba haciendo hasta hace poco, porque ahora no tenemos tan interés en trabajo, era por facilitar que quienes sí lo estaban haciendo, hay dos o tres proyectos en España que están en un proyecto de la naturaleza, que sería bueno que comentara con un proyecto de esa naturaleza, porque este tipo de editoriales, que además tiene una presencia muy importante en América, va a ser la editorial más importante del mundo, de lengua castellana, y sin embargo, no es fuerte en educación y quiere estarlo. No es fuerte y quiere estarlo, es importante con ellos, Santillana y otras. Está en una alianza con la sección de Telecinco y con otras, una productora, se llama Cepelin, tratando de desarrollar, digamos, uno de esos canales educativos, por decirlo así, generalistas, no especialistas. Luego había otro proyecto posterior que he citado esta mañana con relación a la Universidad de Deusto, y hay varios canales. Hay un canal que ahí sí estoy trabajando de enseñanza de español en el mundo, porque el español es la lengua más solicitada para aprender en los Estados Unidos y en Alemania en este momento por encima del francés, que era lo de Mitterrand, que toda esta mañana que estaba realmente muy preocupado. Hay pocas iniciativas, pero probablemente porque estemos en el principio de todo eso. Como he dicho, aquí tenemos un gran retraso en la televisión, no solo en España, en Europa, pero en América, y desde luego no es en Estados Unidos paradigma del desarrollo de la televisión educativa, no ha sido otras cosas. Entonces, y otro tipo de televisión. Es muy difícil porque las innovaciones, es verdad que el capital, se suele decir que no hay nada más tímido que $1,000,000, ¿no? Pero en cuanto esto se demuestre que arranca, yo estoy seguro que va a ser un proceso que va a cambiar. Porque hay un mercado que yo palpo todos los días. Yo tengo que estar diciendo todas las semanas que no. A conferencias, digamos, en torno, por ejemplo, a todos estos temas, no exactamente de educación. No lo digo por exhibición, lo digo porque, bueno, a la persona que estoy en este mundo y sabe, y además te ven en este, pues puede parecer interesante, te llaman otro, pero todas las semanas, no sé por qué razón, más el mes de noviembre, marzo, abril y mayo, no sé qué tiene especialmente, ya me sucedió y vi esta secuencia en otros momentos, pero hay una especie de concentración, súmale los cursos de verano, que hay en varios puntos, digamos, del país, como 12, a propósito, digamos, de todas estas cosas. Entonces, hay una demanda, la gente va, la gente paga mucho dinero, por tanto, el mercado va. En la medida que las empresas vayan entrando y lo vayan comprendiendo, yo creo que esas resistencias que vosotros aplicáis, vosotros encontráis, pues se van a ir superando. Pero también te diría que deduzco por lo que estás diciendo algo que a todos nos pasa. La Unión Europea hace grandes formulaciones sobre cómo ayudar y luego a la práctica. Si eres capaz de superar todos los papeles que te ponen delante, quedas tan agotado que ya no te queda nada para el proyecto en sí mismo de la energía necesaria, ¿no? Porque es realmente muy difícil. Porque el fondo está bien planteado. Europa tiene un desequilibrio estructural básico con respecto a Estados Unidos en función de contenidos de televisión de cualquier género que plantees. Por muchas razones que sería la respuesta explicada. Porque Europa, básicamente la razón común de Europa, en el sistema audiovisual no es un mercado. Europa no es un mercado, porque la Unión Europea y todos suscriben no sé qué. Europa no es un mercado, Europa es una suma de mercados. Yo creo que no hay ningún programa español que interese en Francia, no habrá sido hablar de ningún programa francés en España, ni traducido, ni sin traducción, ni del formato, y sucesivamente. Hemos tenido programas italianos, musicales y el juego de la boca. Además, eso es lo que ha habido. El cine alemán no interesa aquí, el cine francés es para franceses. Y en este sentido, en España, donde empieza a verse un poco más por los homólogos, por los artistas, etc., es verdad que se está empezando a producir. Los americanos son casi programas por ordenador, cada tres minutos pasa esto, pasa lo otro, hay una risa, te digo televisivamente hablando, ¿no? Entonces hay un puñetazo o un beso, hay etcétera, etcétera. Todo esto casi se puede medir y sin esos parámetros no salen. Pues tú puedes criticar el sistema, pero han conseguido imponer un gusto televisivo que en Europa es muy difícil. Y hacer televisión en Europa para luego exportarla es extraordinariamente difícil. Nosotros en Antena 3, para favorecer todo esto, hicimos una reunión con unos guionistas y directores españoles y tal, de gente que colabora con nosotros, estaba Fernando Colomo, estaban otras personas, digamos, destacadas, y trajimos unos guionistas de Los Ángeles, ¿no? De la Meca, ¿va? Les pagamos y tal, y con traductores, muy bien organizados y tal. La verdad que a mí me interesó mucho, todo el mundo aprendió mucho, fue muy interesante para todo. Y al final, uno de ellos, tipo muy listo, yo les contaba estos mismos problemas que cuento aquí, y me dijo, dice, mire Campos, le voy a decir una cosa, dice, es que los europeos creen que el arte, si no es confuso, no es arte. Y probablemente tenga razón. Entonces, ese tipo de películas que sales del cine, que todo el mundo dice, sí, sí, muy bien, pero no sale del lado que ha entendido otra cosa distinta a la tuya. Ellos son más explícitos, son mucho más claros, pero son mucho más eficaces desde el punto de vista que es. Y son productos, ¿eh?
Perquè un altre és sense programa més clar. Perquè nosaltres hem passat ara ja no tant programes a l'Expo de l'Art.
No pujaria.
Ningú tenia... I et passaves les hores comentant. No, no. I no tenia res.
I havia de dir que
estava molt bé. I a l'altre, quan la Generalitat del Comparador es va haver de buscar escriptors pràcticament allà. La Generalitat de Catalunya, la Generalitat de les Catalanes, va fer-hi el principal guionista, diuen, de la televisió de la Ribanya, el Doc Comparato, i el curs que va donar el Doc Comparato, deu fer ara 10 anys, es va haver d'agafar els escriptors allà, i pràcticament obligar-los, perquè faci vostè el favor d'anar-hi perquè els escriptors no hi podien anar. Perquè consideraven que escriure per la tele era degradant. Ara passa diferent del contrari. Ara els únics que van de llibres demà per Sant Jordi seran els escriptors de televisió. I llavors hem descobert una situació...
No hi ha un descobriment inclusiu número 4, que es descobrirà finalment que l'educació, fins tot des d'un punt de vista comercial, és rendible. Ho dic perquè la cultura, la cultura, no a nivell educatiu, sinó la cultura, fins fa 4 dies era ruïnosa. Ara la cultura és negoci, hi ha un negoci cultural absolutament colossal, per tant, sospito, certament que per allà. Bé, com que és molt tard i el senyor Campo Vidal de marxar, si no hi ha cap altra pregunta...
No, però si hi ha alguna pregunta més, si hi ha molt de gust, continuo amb la conversa, eh? Així, el seu comentari, només em permet la broma, del que diu un amic meu a Madrid, diu, abans es feia bona amb avió i ara va jugar a les aeroports.